Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les batudes excepcionals de senglars no s'estan fent a Sabadell per part de caçadors federats. De fet, des de la Federació Catalana de Caça desconeixen qui està portant a terme aquestes batudes, però sí que han detectat que es fan fora de les temporades recomanades. Joaquim Zarzoso és president de l'entitat.
Han de fer actuacions pues, amb el període de cria, que és quan comporten que va la femella acompanyada de cries, i aquí val tot, o sigui, s'han de treure les femelles i les cries. Per tant, amb una correcta gestió cinegètica com fan a les àrees privades de casa a la resta de municipis, estaria la cosa molt més controlada i parlant d'una forma més ètica, pues també seria més ferma.
Zarzoso atribueix la situació a una desaparició de la societat de caça local per un fort sentiment en contra d'aquesta pràctica. En tot cas, s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Sabadell, de moment, sense resposta. Almenys la meitat d'estudiants d'ESO començaran el curs amb la primera dosi a Sabadell. A hores d'ara, just un 50% dels sabadellencs d'entre 12 i 15 anys ja han començat el procés d'immunització, malgrat que només un 5,4% tenen la pauta completa. Des d'Educació ja han anunciat avui que si l'índex de vacunats quan comenci el curs és alt, s'eliminaran les quarantenes en cas d'un positiu. En paral·lel, avui tots els indicadors epidemiològics de la ciutat milloren per segon dia consecutiu. I en esports, primer dia per la representació sabadellenca als Jocs Paralímpics. La selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes, entrenada per Òscar Trigo, ha debutat en victòria contra Corea del Sud. Aquesta matinada s'estrena el nedador Òscar Salguero, competint a la seva especialitat, el 100 braça. Són algunes de les notícies que us desgranarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 26 graus a Sabadell, les mateixes temperatures que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Roc Mateu. Bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do les precipitacions que han caigut aquesta passada matinada a les Terres de l'Ebre. Uns registres que s'han mogut fins als 80 i 100 litres per metre quadrat. I en alguns casos, aquesta pluja ha caigut de manera torrencial. Per tant, un episodi de pluges que no s'acaba, i és que aquesta tarda de dimecres es reactivaran les tempestes, començant per l'àrea del Pirineu i el Prepirineu, i al llarg de la tarda i el vespre aniran avançant de nord cap a sud, per tant també afectarien altres àrees de la Catalunya central, de depressió central. De nou, a les Terres de l'Ebre podrien arribar algunes tempestes, alguns xàfecs provenients del sistema ibèric. Per tant, aquestes àrees que acabem de comentar, s'espera que la pluja localment sigui d'intensitat forta, podrien acumular-se 20 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora, acompanyades d'algunes clamarsades i fins i tot pedregades. A la resta del territori, punts de la costa entre Tarragona i Barcelona, en principi no hauria de ploure, amb un cel que seria variable, estones amb una nubositat una miqueta més carregada. De cara a la propera jornada de dijous al matí, encara en restes de núvols cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i també cap a les comarques gironines. A la resta farà sol i a la tarda podrien aparèixer de nou algunes nuvolades en àrees de muntanya del Pirineu i de la resta del prelitoral amb alguns ruixats esporàdics. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell, on a aquesta hora no trobem cap mena d'incidència. Els caçadors desconeixen qui està fent les batudes excepcionals de senglars a Sabadell. Així ho ha assegurat Joaquim Zarzoso, president de la Federació Catalana de Caça, a la representació territorial de Barcelona.
A dia d'avui no portem cap control de quin tipus de persona és la que està fent aquests serveis. A nosaltres, com a federació i com a col·lectiu de caçadors, mai l'Ajuntament de Sabadell ens ha demanat la col·laboració, cosa que ho torno a repetir, ens posem a la seva disposició, no només amb la part de casa, sinó amb la part tècnica, que penso que també els hi podríem aportar pues, moltes altres alternatives.
La pandèmia ha permès als senglars apropar-se més a les zones urbanes i això comporta accidents de trànsit i danys a l'agricultura, motius suficients per poder demanar permisos excepcionals de caça a la Generalitat. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Diferents actors com l'Espai Natura o els bramadors del Parc Agrari coincideixen en la necessitat de fer batudes de porcs salvatges. Zarzoso es queixa que no li han contestat cap de les cartes que ha adreçat a l'Ajuntament.
Des de la Federació Territorial de Barcelona vaig enviar diverses vegades cartes amb el sentit a l'Ajuntament, adreçades a l'Ajuntament, que a dia d'avui també tinc que dir que no he rebut contesta. oferint la nostra col·laboració, ja no només a nivell de caçadors federats, que tenen tota la seva documentació en regla, que fan cursers de seguretat, que estan al dia de lo que és l'activitat de la caça, sinó també oferint el nostre servei tècnic.
Zarzoso es va dirigir a l'Ajuntament quan va començar a veure que es caçava en temps de cria, és a dir, més enllà del mes de març. Els caçaires consideren que a Sabadell hi ha un fort sentiment anticaça que va acabar amb la societat de caçadors local i ara es dona una paradoxa.
Amb el cas d'aquestes zones de seguretat, on amb el seu dia es va prohibir la cacera, com pot ser l'Ajuntament de Sabadell, que va dir, pues, escolta, no volem caçador, no volem que n'hi hagi una societat de caçadors, però en canvi ha comportat que el propi ajuntament tingui que demanar autoritzacions excepcionals durant tot l'any per poder pal·liar aquestes destrosses que fa en aquest cas el senglar o els tudons amb els conreus. Per tant, penso que és un pas enrere.
Les societats de caçadors asseguren que estan reglamentades, tenen permisos i també plans d'acció cinegètica. El president dels caçadors assegura que el número de senglars només baixarà amb la cacera. A banda dels motius que permeten demanar el permís excepcional, Zarzoso recorda que els senglars tenen malalties que poden passar als porcs domèstics, fan incursions al medi urbà per remenar contenidors d'escombraries i malmeten els jardins.
El Taulí ja genera part de l'electricitat que consumeix. El centre sabadellenc ha fet una nova aposta per les energies renovables amb la instal·lació de 158 plaques fotovoltaiques a la teulada del Taulí Nou, amb una superfície de captació solar d'uns 316 metres quadrats. Les plaques, en marxa des de fa dues setmanes, generen l'equivalent al 8% del consum d'aquest edifici, que funciona les 24 hores cada dia. De fet, segons dades facilitades pel Taulí, l'energia generada permetria cobrir el consum anual de 25 habitatges. Amb l'electricitat que es deixa de consumir de la xarxa elèctrica, es calcula una reducció de les emissions de 33 tones de CO2 cada any. El cap de Seguretat i Medi Ambient del Taulí, Gabriel Ochoa, assegura que el factor mediambiental està clau per prendre la decisió, però també l'econòmic.
No ha sigut el criteri bàsic, no, per determinar-ho, però és un tema important versus fa 10 anys, a nivell tema plaques, i a nivell de tema tecnologia, perquè no és simplement el tema del cost d'una placa, això és com tot, no? Dius, els inversors, que és una part important del cost, també han baixat. I el que comentava, després l'altra part important del cost és el tema bateries, que en el nostre cas no aplica. Però el criteri de més pes o més ponderació a nivell mediambiental institucional és el que tirem cap a la part de renovables i energia verda.
Les plaques fotovoltaiques no són l'única instal·lació d'energia renovable que té el Taulí. Des de fa anys també compta amb plaques per produir aigua calenta a l'Albada i a Sabadell Gent Gran. Així mateix, en els últims anys, també s'ha renovat tota la flota de vehicles, substituint-los per cotxes elèctrics.
Nosaltres en tenim vehicle elèctric. Van apostar ja gairebé en 5 anys hem renovat tota la flota. Sí, no consumim gas. Per Taulí no consumim gasoil, excepte els grups electrògens quan se'n va la llum elèctrica, i és gens. O sigui, la nostra aposta per Taulí seria el titular, és no gasoil, que teníem algunes calderes quan la van renovar, i tot sigui aposta per energies renovables. Si en aquest cas et dic, Gabriel, per què s'han instal·lat les fotovoltaiques? Perquè és una aposta institucional.
Malgrat l'aposta de l'Hospital de Sabadell per l'ús d'energies renovables, l'equipament va haver de rebutjar la instal·lació d'una caldera de biomassa. La iniciativa, nascuda arran de les ventades del 2015, havia de servir per crear energia amb la crema del material sorgit de la neteja dels boscos vallesans. Ochoa assegura que hi va haver un doble motiu per rebutjar el projecte Boscos: els problemes d'emmagatzematge i la incertesa de disposar de combustible de quilòmetre zero a llarg termini.
Un hospital consumeix molta energia tèrmica i molta energia elèctrica. Són 24 hores al dia que funciona, instal·lacions que consumeixen molt. La qual cosa, tornant al tema de l'estella o al pelet o al netejaboscos, no era viable. Després estava el tema contractual a X anys en funció de l'estella que havies de cremar per produir l'energia tèrmica que necessitaves. Llavors, no era garantista de que un cop netejat els boscos, necessitessis comprar llenya o fusta d'altres països, la qual cosa a nivell econòmic no era molt estable.
Ara, 4 anys després de la implantació del projecte, tenen calderes de biomassa el Consorci Sanitari de Terrassa i el Servei d'Activitat Física de la UAB.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
El grup municipal d'Esquerra Republicana demana que Sabadell lideri l'acollida de refugiats de l'Afganistan. Des de la formació han presentat una moció a la Junta de Portaveus reclamant que la ciutat s'ofereixi per donar asil a les persones que fugin del règim talibà. Així mateix, els republicans demanen suport explícit a la iniciativa de la Generalitat de reclamar al govern espanyol visats humanitaris i protecció internacional als migrats amb la màxima rapidesa possible. El portaveu d'Esquerra, Gabriel Fernández, també insisteix que l'Ajuntament de Sabadell ha d'abocar tots els recursos possibles per acollir els refugiats, tal i com ho va fer, diu, el govern quadripartit el 2015 amb la crisi de Síria.
Volem que Sabadell no perdi aquest ADN, aquesta impronta de ciutat solidària i d'acollida i tingui un plantejament clar i posi totes les eines que té l'administració municipal a disposició d'aquesta causa, que és una causa humanitària, és una causa que hem de fer com a país. I el món municipal, el món local, té moltes eines perquè al final aquestes persones, quan arriben a un lloc determinat, a una ciutat, a pobles, ciutats, viles del país. Sabadell ha de liderar aquestes qüestions perquè és el seu paper històric.
Fernández lamenta que l'equip de govern hagi mantingut silenci davant la crisi humanitària de l'Afganistan i recorda que molts temes com aquest no fan vacances. La moció d'Esquerra a favor de l'acollida de refugiats es debatrà en principi en la Junta de Portaveus del 9 de setembre, després de la Festa Major. No obstant això, els republicans insten l'alcaldessa Marta Ferrés a convocar-ne una abans d'urgència per abordar aquesta qüestió. En l'àmbit sanitari, la meitat de sabadellencs d'entre 12 i 15 anys tenen la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus. Això significa que almenys la meitat dels sabadellencs d'ESO començaran el curs en procés d'immunització o totalment protegits. És una xifra que ha crescut notablement en l'última setmana, però que encara queda lluny del 100% en primera dosi que es fixava com a repte el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. De fet, avui Educació ja ha anunciat que si hi ha prou alumnes vacunats a la secundària, s'eliminaran les quarantenes en cas positiu.
El percentatge de vacunats d'aquest col·lectiu amb la pauta completa, però encara és molt baix a la ciutat, d'un 5,4%. Un fet que s'explica perquè la immunització en aquesta franja tot just va començar el 4 passat, fa 21 dies. En tot cas, en les últimes 24 hores, el nombre de sabadellencs amb la primera dosi subministrada ha crescut en 581, fins als 159.289. Més accentuat és l'ascens de les persones amb la pauta completa, de 1.955. En total, ara en són 145.136, un 66,3% de la població. Tot plegat en el segon dia consecutiu, que registra una millora de tots els indicadors epidemiològics a Sabadell. El risc de rebrot ha baixat 17 punts en les últimes 24 hores i s'ha situat als 246. Així mateix, la velocitat de contagi passa del 0,96 al 0,90. També millora la incidència acumulada 7 dies fins als 123 casos per cada 100.000 habitants, 5 casos menys que ahir.
Al conjunt de Catalunya, el risc de rebrot ha baixat 2 punts fins als 217, però la velocitat de contagi ha pujat fins al 0,84. Des de Salut també han declarat 13 pacients menys a les unitats de cures intensives fins als 443 i s'han notificat 27 morts. Els hospitalitzats a planta també baixen en 55 i se situen als 1.316. Més notícies, en aquest cas de comarca. Sant Quirze celebrarà la Festa Major a partir del 2 de setembre i fins al dia 6. Caldrà reservar entrades i els aforaments estaran controlats. Entre les propostes de programació destaquen els espectacles familiars de Pop per Xics, la companyia Sound de Secà i els Gegants. Pels joves hi haurà els concerts de Senyora Tomassa o la Loca Histèrica i les populars habaneres. Els plats forts seran cites teatrals, l'Home Orquestra d'en Peyu i les coses excepcionals en Pau Roca. I vaga en la recollida d'escombraries i neteja viària de Palau-solità i Plegamans. Els treballadors han convocat una aturada indefinida descontents amb l'empresa que té adjudicat el servei des del juny del 2020. La Generalitat ha decretat un 85% de serveis mínims. Es manté el porta-a-porta i la deixalleria continua oberta. Representants del personal i de la companyia mantenen les negociacions per arribar a un acord malgrat la vaga.
Junts, tornarem! La primera és bona, arriba Néstor! La vaselina Néstor! Fes-te soci del Centre d'Esports Sabadell des de 95 euros. Viu l'adrenalina arlequinada, una temporada amb 38 jornades contra els millors equips. T'esperem a la nova Creu Alta. A 5 euros al partit. Viu el futbol, viu el Sabadell. Junts tornarem.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Sortim de Sabadell i de la comarca quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat la decisió d'eliminar el toc de queda perquè no tenia sentit aplicar-lo en pocs municipis i sense impacte. Aragonès ha recordat que van demanar en dues ocasions al Tribunal Superior de Justícia a Catalunya ampliar-lo, però que aquest ha pres una decisió que no comparteixen, diu, però que han d'acceptar. En aquest sentit, ha recordat que la resta de mesures continuen vigents. La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha recordat a la Generalitat que a la taula de diàleg s'hi pot parlar de tot, però dins de la llei. Cunillera ha insistit que en aquest espai de negociació entre els dos governs es tractaran totes les propostes que calgui, però sempre dins de l'ordre constitucional espanyol. Pedro Sánchez farà tot el possible per retornar els menors al Marroc, segons ha apuntat el president de Ceuta després de reunir-se amb ell. Segons Jesús Vives, Pedro Sánchez ha assegurat entendre la situació de la ciutat autònoma i s'ha compromès a tramitar els retorns el més aviat possible. Tot plegat ho ha dit malgrat que ahir la justícia va tombar els retorns de menors perquè no complien amb la legislació vigent. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un menor en un hotel de Barcelona. En arribar al lloc dels fets van trobar el seu cadàver. El nen va arribar a l'hotel amb el seu pare, que estava en procés de separació de la mare i qui suposadament li va enviar missatges de caire amenaçador. El pare va fugir i la Guàrdia Urbana l'està buscant amb l'ajuda de les imatges de les càmeres de seguretat de l'hotel. I un últim apunt, el Departament de Cultura ha convocat una nova línia d'ajudes per la programació de música en viu de caràcter professional. El nou paquet està dotat amb 800.000 euros. S'adreça a festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen. A la subvenció s'hi poden acollir tots els projectes desenvolupats entre l'1 de juny del 2020 i que hagin finalitzat entre l'1 d'octubre del 2020 i el 30 de setembre del 2021. Moment pels esports. Òscar Salguero defensarà demà la medalla d'or del 100 brasa aconseguida als Jocs Paralímpics de Rio. 5 anys després ha arribat el dia que estava preparant a fons el bracista dels Marinals.
Són 5 anys i jo només m'ho jugo a una prova. Sí que és veritat que hi ha esportistes que tenen més possibilitat a altres proves, però són 5 anys de treball per aquell minut, aquella prova, i que has d'estar bé en aquell moment, o sigui, ha de ser exacte en aquest moment.
Quan faltin 10 minuts per les 4 de la matinada, el sabadellenc nedarà les sèries. La final serà 2:15 del migdia, tot hora d'aquí. Salguero arriba a Tòquio amb el segon millor temps, 1:08:97, i havent estat tercer a l'últim europeu. El del Club Natació Sabadell no s'obsessiona amb el podi, però sí amb intentar millorar marca davant un bon grapat de rivals que també arriben en plenitud de forma.
Jo crec que a uns jocs tothom estarem forts, poden passar moltíssimes coses, tant els rivals d'amunt, que és el rus, com els rivals que porto darrere, estaran molt forts, ja ho han demostrat al Campionat d'Europa, anem tots a per una, i jo crec que no hi ha un en especial, sinó tots, haig de tenir tots presents, per tant haig de fer la meva prova, i si surt bé no hi haurà cap problema, però és el que et dic, que estarem 4-5 allà lluitant bé.
A banda d'aquest 100 braça, la seva gran especialitat, Òscar Salguero també prendrà part diumenge dels 50 lliures i dimecres els 200 estils. Uns Jocs Paralímpics que ja han començat per Òscar Trigo. La selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes, entrenada pel tècnic sabadellenc, s'ha estrenat en victòria davant de Corea del Sud. El partit ha estat dominat per Espanya en tot moment, però els asiàtics no s'han deixat anar tampoc en cap moment i han arribat a l'últim període amb opcions. Aleshores, l'equip de Trigo ha trepitjat l'accelerador per acabar guanyant per 65-53. Aquesta matinada tornaran a competir. Serà a 4:15 davant el Canadà. Completen el grup Colòmbia, Turquia i el Japó. I la direcció esportiva del Centre d'Esports treballa contracorrent per apuntalar la plantilla abans no comenci la Lliga. Falten un davanter centre i un migcampista de tall ofensiu i José Manzanera ha reconegut obertament avui l'interès per la figura de Cristian Rodríguez. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Sí, i especialment perquè el futbolista de Jerez de la Frontera compleix amb el perfil que busca el club, és a dir, un 8, un jugador que tingui arribada per sumar també en atac. La pega, com ha recordat el director esportiu, és el contracte que l'uneix amb l'Extremadura.
Cristian es un jugador que en su etapa ya de juvenil de segundo año en el Sanluqueño, yo ya quise incorporar al Levante. Es un chico que yo conozco desde hace mucho tiempo, pero al final es un jugador con contrato. Es un jugador con contrato, es un jugador que sí que viendo el perfil un poco de lo que estamos buscando, como he dicho, de incorporar un poquito esa capacidad de llegada, esa capacidad de sumar un porcentaje de gol, pues sí que es verdad que cumple en cierta manera ese perfil, pero al final es un jugador que tiene contrato en el Extremadura y a partir de poco más te puedo decir.
Sigui o no, Cristian Rodríguez, qui acabi fitxant pel Sabadell, la pregunta que es fa tothom és la de quan arribaran aquestes dues peces que falten. Manzanera ha insistit que volen materialitzar les incorporacions tan aviat com es pugui, però que amb terceres parts involucrades, els tempos no els pot marcar el Sabadell.
La idea nuestra es que sea cuanto antes. Yo al final o vamos un poco todos los días actualizando esa información, viendo diferentes opciones, estando con diferentes situaciones muy abiertas, a la par, pero al final son cosas que cada día van teniendo actualizaciones o no. Entonces al final eso es lo que va demorando un poco todo esto.
El mercat estival, recordem, es tanca el dimarts 31 d'agost.
La compareixença de Manzanera s'ha produït en el marc de la presentació de dues de les noves cares del Sabadell, Guillem Molina i Facu García. Tant el central dret com el migcampista defensiu ja fa setmanes que treballen amb l'equip i van ser titulars en l'últim amistós contra l'Andorra. L'argentí sembla haver-se adaptat a la perfecció i el passat dissabte va ser un dels homes més ovacionats pel seu paper determinant en l'únic gol del partit. Facu reconeix que la figura del tècnic Antonio Hidalgo ha estat clau perquè decidís vestir enguany l'elàstic arlequí.
Coincidimos en Chipre en primer año y la verdad que bastante porque no era el míster, pero me ayudó bastante a adaptarme en un país que no conocía, en un idioma que no conocía y en el mismo juego de Europa también. Te apoya mucho, que te da mucha confianza, que yo creo que es lo primordial, lo principal. Y siempre te trata de dar apoyo y bueno, de ayudarte tanto en lo táctico, en lo personal y en lo que sea.
En el cas de Molina, també ha gaudit de bons minuts a la defensa en els partits que ha jugat. Davant l'Andorra més, ho va fer per l'esquerra, fent mostra de la seva polivalència. Tot i que apunta a titular en l'estrena en Lliga, el tarragoní ha preferit ser prudent.
És una cosa que no depèn de mi. Jo estic intentant, com ja dic, adaptar-me el més ràpid possible, sigui tant per l'esquerra, a la dreta, on sigui, i lo de més ja pues, no depèn de mi, sinó que depèn de l'entrenador.
Són dies molt moguts a la nova Creu Alta abans no comenci la Lliga. Demà al migdia es presentarà l'acord amb el nou sponsor. Divendres, roda de premsa habitual d'Antonio Hidalgo prèvia al partit. Dissabte, viatge cap a Sevilla. I diumenge, l'estrena en Lliga contra el filial Hispalense a 7:45 del vespre.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
David de la Cruz s'ha deixat veure en el tram final de l'etapa d'avui a la Vuelta, però ha cedit un parell de posicions més a la general. El sabadellenc és 15è ara mateix per culpa d'haver entrat uns segons més tard que la resta al mur de Valdepeñas de Jaén. Adrià Arroyo, bona tarda. Sembla que no podem escoltar Adrià Arroyo, en tot cas. De la Cruz ha estat 24è, però això sí, ho ha provat faltant 10 quilòmetres per al final, al port de l'Ocubín, i per moments ha anat en solitari perseguint Nielsen, que anava escapat uns segons per davant. Tant és així que fins i tot ha guanyat un segon de bonificació. Després, a l'entrada a Valdepeñas, ha acabat perdent contacte amb els favorits en la duríssima rampa final i fins i tot el danès, que anava fugat, ha estat enxampat pels millors en els últims metres. En l'espectacular mà a mà entre Primoz Roglic i Enric Mas, els dos que semblen tenir millors cames de tot el pilot, l'eslové ha tornat a endur-se el gat a l'aigua. Tercer ha estat Miguel Ángel López. Meritòria actuació la del noruec Eikin, que avui vestia el mallot vermell de líder per primera vegada i que l'ha mantingut tot i la presència de Guillaume Martín i del propi Roglic just al darrere de la classificació. Ara de la Cruz és 15è, un parell de posicions més avall d'on era ahir. a més de 7 minuts de l'escandinau. Després de dues jornades de mitja muntanya a terres andaluses, demà arriba la tercera, dotzena etapa de la Vuelta a Ecuador del recorregut amb 175 quilòmetres de Jaén a Córdoba, entre les dues capitals de província, un parell de ports, l'alt de San Jerónimo, de tercera categoria, i el de 14% de segona. I Ramon Salmurri ja ha tingut la primera presa de contacte amb el seu nou equip, el Creu Alta Sabadell en vol. Des d'ahir el conjunt arlequinat fa la pretemporada un mes just perquè arrenqui la primera nacional. Tres dels amistosos d'aquesta setmana seran a Calbalsac amb el filial de la Roca, el Barça B i l'Esplugues com a rivals, els dos últims de categoria superior. Amb tot, Salmurri explica així les primeres impressions com a nou entrenador creualtenc.
Estan en exactament com hauria d'anar, és a dir, presa de contacte, encara costa anar posant el cos poc a poc a punt, amb verds en quant a la preparació tècnico-tàctica, diguem, perquè tot just hem pogut fer una sessió i encara és, evidentment, excessivament d'hora per començar a parlar de tots els canvis que podem intentar implementar, però també al mateix temps es desprèn molta il·lusió i molta missió per part del grup. Per tant, en aquest sentit, estic molt content.
Hi ha hagut moviments importants dins del vestidor. L'entrada de Salmurri en lloc de Sergi Cifré a la banqueta és la més destacada, però també hi ha cares noves a la plantilla, com la del lateral esquerre Unai Ruiz o l'extrem dret Juan Bonani. Al capítol de sortida s'han produït algunes dessonades, com la del capità Cesc Vallribera, Isidre Campanyà o Martí Palet. L'estrena en Lliga del Creu Alta Sabadell, recordem, serà el cap de setmana de 25 i 26 de setembre a casa, davant del Sant Joan d'Espí. Tres minuts per dos quarts de vuit, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 25 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6, demà a partir de les 10 del matí, amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.